Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No, no és una garatxa, però el Wayne Kramer no era com el senyor de Facebook que tiene detrás a un papa soltando la cartera. Aquests senyors eren, assajaven a un garatge, per què? Perquè eren l'únic puto puesto on tenien. No al garatge, no, i és el garatge de cases pares, aquelles típiques cases americanes, sí, que sempre està la casa i el portón amb el cotxe, i els garatges, perquè a part de la indústria de l'automòbil a Detroit, hi havia molts tallers a Detroit. Mm-hmm. Per la mecànica. Clar. I baixaven de currar, algun membre dels MC5 era taller.
Mm-hmm. Treballava
mecànic. Era mecànic. No ha dit tallerista, eh? Oh, el servei lingüístic, ja, con la ropa a la mano. I pues, assajaven allà, en aquests garatges, i on curraven els tallers mecànics. Va, passem ja al 98. Ojo, hem passat del 68 al 98. I qui agafa tot aquest tema de Detroit i tal? O un grup que a mi m'encanta, tu. Es diuen The Detroit Cobras, i és la Rachel Nagy i la Mari Rodríguez. Això és garatge americà. Roses amb... és que no sé com ben dir-ho. Tu veus dos ties negres... perdó, dos ties roses, mm-hmm, però com el fil d'un cabell d'Àngel. Ah, bueno. Amb les...
Has dit tenyit, ros platí.
Amb les celles ben negres i la catifeta ben negra.
Va!
Mare de Déu, senyor. Favor. Aquí fent una versió de Bryce Coyfield, introduint aquesta vessant del garatge amb el que li agrada a la Molins, maracas i panderetes. Sonen The Detroit Cobras.
Molt la manera de cantar, eh?
Sí.
D'aquestes...
Sí, sí, sí.
Com has dit que es deien?
De Detroit Cobras. Això, els indis els coneixen perquè aquest grup ha vingut diversos cops aquí a Barcelona, a l'estat espanyol. Crec que han tocat el, no sé si el Primavera, algun sí, festival d'aquests important. De Detroit Cobras és un grup dels 90 imprescindible de garatge. Però, va, fem un petit viatge a Washington DC.
Un parell de cançons més i pleguem.
I pleguem. Va, recuperem aquest sentit de gospel, de comunitat, de brothers and sisters. Aquesta connexió amb Washington DC, del rock del garatge, aquest discurs polític d'extrema esquerra. Pràcticament ells, és el que explico, és que clar, aquesta gent tenia un discurs, no eren gaire llegits, es dedicaven més a fotre's droga i a fotre pallisses a la gent, i va tindre que venir la nòvia d'un d'ells, la nòvia de Frexon i Smith, que hem dit que és Patti Smith, a dir, nanos, el que esteu fent és comunisme en guitarres. I allà va canviar tot. Tot això es va barrejar anys després amb el situacionisme, l'escola de Guy Debord, el filòsof francès, i el darrer exemple de que, per mi, era el rock primigeni americà. De Detroit, traslladat a una cerimònia gospel als anys 90. Avui hem posat dos exemples de gospel que és diferent al que viuen els negres a les esglésies. El 68 amb els AC5, i ara sonen. És fantàstic. El que el seu dia van... El seu dia van poder disfrutar i veure els The National Folies, o els The Makeup, o els The Money Suzuki, van ser uns privilegiats. Amics, testimonis d'un art que ja no existeix. Salvatges, crus, amb un fortíssim component intel·lectual, però també festiu, com a qui ens agrada, com a qui prediquem. Visca els Makeup! Això sí que és a lleja.
això.
Allò sí que és el gihad. Per cert, recupereu el principi de Quick of the Jams, el vídeo que hem compartit aquests dies a les meves xarxes i tal, recupereu-lo també, està a YouTube. És aquests yejas que fotia el cantant. Yeah, yeah,
motherfuckers,
és això, l'embalat, nanos, aquí ve tota aquesta mandanga. Va, arriben els 2000 i avui tancarem.
Haurem d'anar-li a buscar la cara dels Beckhams, perquè amb els crits que fa...
Ai, en Sebonius, hòstia, The Nation of Ulysses és la banda amb la càrrega més forta intel·lectual i cultural que ha parit als Estats Units al segle XX. I després van vindre els The Makeup. Afortunadíssim d'haver pogut veure el reverendo Ian Sebonius molts dies.
Ian Sebonius?
No sé pronunciar. Es diu Sebonius, jo què sé. Rodríguez d'allà.
No
sé,
vas veure en diferents concerts aquí?
He vist dos cops. Jo a National Ulysses no els he vist, però a The Makeup els he vist dos cops. Hòstia, és una meravella. És gospel, és soul, és rock and roll, és funk. Tot això té un punt en comú que després reconeixerien Wayne Kramer a les seves memòries i tota gent. Tot això és... Al final es resumeix en una cosa, és... Ara s'ha manat del cap. Oh, estic molt bueno, gran. No, el senyor gran, el padrí del funky, el... Què era, pa?
Ai,
James Brown.
James Brown.
Això que està sonant és James Brown.
Primer, quin crit. Sí que és una mica reverendo...
Sí. Yeah, yeah, és això, exorcitar els dimonis, treure tota la merda que portem dins. El rock and roll és això. Quan vas en puesto allà, has de suar, cony. Has de treure tota la merda. Que has d'anar a casa com un gosset.
No,
planer.
És reconèixer que has tingut una setmana de merda, perquè et lleves a les 6 del matí per anar a enxufar cotxes en una d'allò, i el divendres, que em deixava en pau. Pues... Tres crits, diré que tot és una mera que crit. Veus?
Sí, sí.
Ja està.
Soc jo, una mica, per cert. Soc jo, Onando Jubany, imitant ahir la matanza del porc. Vaig estar a casa, va picar la veïna.
Vas votar, vas fer un vot. Que...
Esteu matant porcs? No, és Onando Jubany. Qui és Onando Jubany?
No, molt fort.
Cuidao, va, arribem.
Va, tancarem.
Tot això, està sonant el Day Late by Night del 96, dels The Makeup, i tot això, absolutament... Ja, Xavi, tot has passat per la pisonadora, la trinxadora del capitalisme i del consumisme. I el rock de garatge també, el rock de garatge també. Amics,
arriba... Què vols dir, ja no en queda?
No, ja sí que en queda, però és molt minoritari. El
no
rock de garatge...
No està de moda, no, tampoc.
Eh?
Vull dir, no està tan de moda. Com
bueno, per què no està de moda?
Està en una mala època, no?
Perdoneu, ahir tu... I els mujeres, ve omplir la sala celeste.
Sí, de fet, mujeres podrien identificar-se.
Els mujeres és...
I va ser exorcitar tot això que deies, precisament, amb mujeres.
És que és això.
Estava boja.
Quan vas a un concert de mujeres, si no s'ha suat, és que tens una... Bueno, pues et passa alguna cosa a la mèdula.
Estàs molt per dintre.
És així. Amics, arriben els 2000 i encara no sabem si són germans, si són matrimoni, o què collons són, aquests dos burlegassos, dels que parlarem ara. També van començar a tocar el garatge de casa seva, amb una bateria i una guitarra de 300 pessetes. En recordo els meus començaments a la música, que van a un amic al Cort Inglés, a la secció d'oportunitats, i em va comprar una guitarra de 5.000 pessetes a l'època, que encara la tinc a casa. Encara la tinc. Una salutació molt forta al Jota. Comença a tocar el garatge a casa seva amb una bateria, aquestes guitarres molt xungues, desafinades, monocordes, i van assolir la cima de la indústria discogràfica amb aquest himne parit també des de Detroit el 2003, amb què tanquem avui a l'embalat. Sí, amics, sonen The White Stripes amb el Seven Nation Army. Això, sí, amics, això també és Detroit.
abans com i ens hem agafat Xavi amb xiveques a la mà cantant bueno, aquesta alegre tonada de Detroit.
He d'explicar que el mossèn literalment ha pujat al damunt de la taula.
Em volia llançar contra els pastissos, no m'han deixat.
És una taula que fa 24 anys que és en aquest moment. Sí, sí. Que ha aguantat de tot.
Aguantat de tot.
I
aguantat,
està a punt de no aguantar.
No aguantarà millor. Bueno, tal com
està això. Sí, sí, és veritat. No, no, és que això hauria de passar una banda de punk per aquest
estudi. Sí, correcte.
Destrossar-ho tot.
Vols dir que no ha passat ja? No vols dir que no ha passat ja?
I tornem a començar.
Jo, jo quan entro a l'estudi que està en construcció...
Sí, sí, bueno, en construcció.
Penso
sí.
que ha passat la telecogresca con los toreros
muertos. Sí, 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 tal com, ah, més o menys.
Està el niño pintor de Màlaga, no, per allà també.
Hi ha gent dormint per allà. Una i 10 minuts, va, anem tancant.
Baixem la paradeta.
Ai, senyor, sí que hem suat, eh? Tremenda la dosi d'energia. Via
especialment
Detroit,
el mossèn, avui.
Que ens ha portat avui el mossèn Nin. Gran repàs a la història del rock cru de guitarres parit des de la ciutat del motor.
Efectivament.
Que no mori mai aquest rock, per favor, que tant ens agrada.
No!
Els MC5. Germans, germanes, avui acompanyem el mossèn fins al tram baix. Cridarem Brothers and Sisters!
Brothers and Sisters, motherfuckers!
Magnífic diumenge el d'avui, visca l'embalat. Fins diumenge que ve, mossèn.
Bon diumenge, amigues.
I recordeu, estimeu-vos, no escolteu merda, i visca el pa, visca el vell i visca la mare que us va parir a tots.
Bon diumenge! Yeah-ha! 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 Motherfucker, Detroit!
Cada cop pitjor. Cada cop pitjor. Oh. Hora d'actualitzar la informació. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Esquerra Republicana diu que el gir de guió que ha fet el Partit Popular només és per posar pals a les rodes de l'amnistia.
Sí, després que el PP hagi obert la porta a uns indults condicionats pels independentistes, fons dels republicans asseguren que els indults eren necessaris quan els presos polítics eren a la presó i que aleshores el PP ja s'hi va oposar i també els va combatre. Per tant, diuen que posar els indults sobre la taula no és més que una tàctica per impedir que la llei d'amnistia tiri endavant. Ara bé, diuen que si realment volen participar de la solució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya, primer hauran de votar a favor del text. Sigui com sigui, des d'Esquerra, però llegeixen aquest últim moviment del PP com una cortina de fum per tapar els detalls de les converses que haurien mantingut de cara a una possible investidura d'Alberto Núñez Feijóo. I avui els pagesos tenen prevista una nova marxa lenta a partir de les 5 de la tarda entre Berga i Guardiola de Berguedà, un punt estratègic perquè, a més, coincideix amb l'operació tornada de tots aquells que han anat a passar el cap de setmana al Pirineu. Una protesta que coincideix amb el dia que el Col·legi de Gestors justifica el malestar de la pagesia i assegura que la normativa actual fa que trontolli la continuïtat de moltes de les explotacions. Diversos experts del sector asseguren que són molts els factors que han fet vessar el got, però que l'accés de burocràcia i la falta de control de preus han estat clau. Ara bé, també n'hi ha d'altres, com els durs controls a l'hora de fer servir els productes fitosanitaris. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies una de les membres de la Junta del Col·legi de Gestors de Lleida, Helena Estopà.
Amb la desencusa de que són molt contaminants, cada vegada tenen menys efectivitat i, per tant, cada vegada doncs, el pagès necessita comprar-ne més, ficar-ne més sovint, el qual encareix els costos de producció, que és un conjunt de factors i de fenòmens que el que han fet és doncs, fer explotar el sector.
El Col·legi de Gestors considera que una de les possibles solucions per fer revifar els comptes del sector seria fixar uns preus mínims que no es veiessin afectats per factors externs com ara les importacions. Més coses, Itàlia és el país estranger amb més trànsit de passatgers a l'aeroport del Prat. Dels gairebé 50 milions de persones que van fer servir l'aeroport durant el 2023, més de 5 milions anaven o venien d'Itàlia. Una tendència que es manté des que aquest país va superar el Regne Unit l'any 2021, sobretot a causa del Brexit i la pandèmia. N'ha parlat a la CNN el director de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer.
Jo sumaria Brexit més pandèmia. Això és una qüestió de màxim èxit d'incertesa, i la incertesa fa que la gent sigui més conservadora i fa que la gent hi hagi determinades despeses que no els faci o els faci menys. Ha afectat així.
Tot i això, el Regne Unit manté el segon lloc amb gairebé 4 milions i mig de passatgers. Ara bé, la majoria d'operacions continuen sent per connectar Catalunya amb la resta de l'Estat, un 27% del total. I els Mossos d'Esquadra han trobat marihuana a la casa de l'urbanització de King Park de Sils, a la Selva, on divendres a la tarda hi va haver un tiroteig. Com a resultat del foc creuat, una persona va morir i dues més van quedar ferides. Doncs bé, la localització de la droga referma la principal hipòtesi dels investigadors, i és que el tiroteig es va produir per un narcoassalt o una compra-venda venda que va sortir malament. La víctima mortal era l'amo de la casa que va rebre un tret a l'abdomen. La investigació apunta que el ferit crític formaria part d'un grup d'assaltants. Està previst que avui mateix els forenses facin l'autòpsia a l'home que va morir. I encara en crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Barcelona per haver robat amb força l'interior de diversos cotxes del districte de Sants-Montjuïc. Va passar dimarts, però els agents ja havien detingut un dia abans la mateixa parella i pels mateixos fets. Primer se'ls va trobar mirant a l'interior dels vehicles que hi havia aparcats a la zona, però al cap d'una estona van veure que entraven en una autocaravana. Aquest vehicle constava com a robat des del mes de desembre a Alemanya i a l'interior els agents van trobar plaques de matrícules que havien robat d'altres cotxes. Per tot plegat, se'ls ha detingut per un delicte de robatori i per un altre de falsedat documental.
Esports, el Barça recupera Ter Stegen i Rafinha pel partit d'aquesta nit a Montjuïc contra el Granada. L'entrenador Xavi Hernández té 8 baixes, Oriol Romeu, Gavi, Marcos Alonso, Ferran Torres, Sergi Roberto, Joao Félix i Valde estan lesionats i Vitor Roque sancionat i ha completat la convocatòria amb 5 joves del filial, Casado, Covarsí, Pau Víctor, Marc Guiu i Héctor Fort, a més de Lamine Yamal i del porter Diego Cochen, que són habituals amb el primer equip. D'aquí a menys d'una hora, a les dues, començarà primera divisió el partit Getafe-Celta. El Real Madrid és líder destacat de la Lliga, amb 5 punts de marge sobre el Girona, després de golejar ahir l'equip de Mitchell per 4-0 al Bernabéu. El Barça és tercer, 11 punts. Jude Bellingham té una lesió de grau alt, segons el comunicat del Club Blanc, al turmell esquerre, i és baixa pel partit d'anada de dimarts a Leipzig, dels vuitens de final de la Lliga de Campions. A segona divisió, l'Espanyol va perdre 2-0 Santander contra el Racing i ja fa 4 mesos que no guanya un partit de Lliga fora de casa. I els Mundials de Natació de Doha, Mario Molladas disputarà aquesta tarda les semifinals dels 50 metres papallona i la final dels relleus 4% lliures fent equip amb Luis Domingo, Sergio De Celis i César Castro.
I al temps, les ventades aniran a la baixa al llarg d'aquesta tarda, tot i que no desapareixeran i encara es deixaran notar de forma més moderada les comarques de Tarragona, les del sud de Barcelona i també les de Lleida, tot plegat amb sol en general i temperatures màximes que es mantindran semblants o pujaran una mica respecte a ahir.
RAC 1. Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lou Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. Dia lliure amb Xavi Mundó.
2 minuts per damunt d'un quart de dues del migdia, va, que encarem la darrera hora del Via Lliure d'avui. De seguida amb el Pau Alabajos, que ha vingut des del País Valencià gairebé fent un derrape, perquè, pobre, ha tingut problemes, com no, amb el tren, però ara de seguida parlarem amb ells, però abans... Si seguiu els informatius d'aquesta casa, segur que sabeu que Catalunya està en emergència per sequera, amb les reserves dels embassaments i aqüífers al 16% de la capacitat, i també que això ha obligat a aplicar algunes restriccions que podeu consultar a sequera.gencat.cat seleccionant el vostre municipi. Doncs bé, hi ha petits gestos que ens permeten estalviar aigua, com ara fer dutxa en comptes de banyera o posar la rentadora només quan és plena. Cal que entre tots estalviem aigua, de fet és urgent, és un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i te'n porten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Escolteu-me bé. Vols vendre el el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
20 minuts. Mireu, aquest dijous a les Corts Valencianes va passar això.
La votación sobre la declaración del año 2024 como año estellés presentada por el grupo parlamentario Compromís. Con 46 votos a favor, 51 votos en contra y 0 abstenciones, queda rechazada la iniciativa.
El govern del Partit Popular i de Vox van impedir, i ho sentíem així, que aquest 2024 es declari any estallers al País Valencià, ja que aquest 2024 fa 100 anys del naixement del poeta valencià Vicent Andrés Estallés, referent absolut de la cultura valenciana. La proposta era de Compromís, va ser tombada pels dos partits, com sentíem ara, de dretes, que recordem que al País Valencià ara mateix sumen majoria absoluta.
Ja està bé de promoure el catalanisme en la comunitat valenciana. Ja està bé d'afavorir aquelles entitats que promueven la cultura catalana menospreciant a la valenciana.
Lo hacen porque Vicent Andrés Estellés buscaba la unidad lingüística del catalán. Por eso pretenden que el año 2024 sea año Vicent Andrés Estellés.
Aquests que sentim són els diputats Francisca Bartual del Partit Popular i Jesús Albiol de Vox, argumentant que efectivament s'ha d'impedir que es pugui homenatjar Estellés perquè la proposta de Compromís pretén la unitat lingüística de la llengua. En paral·lel, i com si es tractés gairebé d'un contrapès, s'acaba de publicar la primera biografia de Vicent Andrés Estellés.
D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus.
Aquest llibre l'ha escrit, i és un gust sempre saludar-lo, cada cop que té alguna cosa per explicar nova, el filòleg i també músic i també especialista en la figura de Vicent Andrés Estellés, Pau Lavajos. Com estàs, Pau? Molt bon dia.
Molt bé, molt content d'estar així a treballar.
Feia la broma de que hi havia hagut de rape amb el tren venint de València. No ha estat ben bé així, no?
No.
S'han avisat que anem tard.
Sí. Això
podríem dedicar-li un programa sencer a les relacions dels catalans i dels valencians via el tren, no?
Jo crec que ja ho fan de normal. S'envien el missatge perquè saben que segurament arribarà tard.
Adverteixen.
I si després n'hi ha una alegria, doncs això que t'emportes.
Sempre és un gust poder-te saludar. El que passa és que, i ara t'ho preguntava fora de micròfon, com estan les coses al País Valencià ara mateix?
Estan molt marejades. Mira, estava escoltant l'àudio de les Corts Valencianes,
sí.
I és curiós que les Corts Valencianes, el PP i Vox, rebutgen la declaració de l'any institucional de Vicent Andrés Estellés,
sí.
Però en la Diputació de València i en la Diputació d'Alacant sí que s'ha aprovat. I són els mateixos diputats del Partit Popular els que en un lloc diuen que se promou el catalanisme, els que estan promouent-lo, no, si diguem, en la Diputació d'Alacant i en la Diputació de València.
I quina explicació donen? Perquè els que ho mirem des d'aquí, a vegades ens escapa també fins i tot el debat purament valencià o fins i tot local que es pugui produir. Quina és l'argumentació que donen perquè un lloc sigui l'altre, no?
No tenen cap vergonya de contradir-se.
Les coses són més fàcils, Pau. És que no sé per què ens compliquem tant la vida. No et dono cap motiu. Ja t'ho marviento. Ja està. Et preguntava com estan les coses, perquè deies marejades. Què vol dir marejades?
Clar, evidentment, des del 28M, amb un Partit Popular i un Vox totalment desficaciats, no? Que estan tractant de perseguir tot allò que sona valencià, perquè començaren, per exemple, eliminant el nom de Vicent Torrent de l'auditori del meu poble, de Torrent, eliminant la revista Cavallfort, Camacuc, de diverses biblioteques. Barrera, el conseller de Cultura, va eixir a la palestra dient que no n'hi hauria ni un cèntim per a la Càtedra Estellers, per a Fuster, per a Enric Valor, etc. És a dir, que realment han posat el punt de mira en la cultura valenciana. I en aquest sentit, evidentment, el sector està preocupat, perquè evidentment és una agressió, una declaració de guerra la que ens està fent les institucions públiques.
Ara sentia la música, la cançó, i pensava, quan fa de la cançó ara? 10, 12...
12 anys.
12 anys, i penso, bueno... No? Si fa no fa,
sí.
La situació...
És cíclic, a vegades és cíclic, és pendular, i això... Sí que és veritat que també, quan hi ha aquest tipus d'agressions, també es produeix una resposta cívica molt, molt interessant, i realment...
Sí?
Sí, és a dir, aquesta declaració de guerra que va fer el conseller... va tocar la fibra a moltíssima gent que de sobte es va organitzar. Hem creat una plataforma que es diu 100 Destellers, que són 7, 8, 9 entitats, Acció Cultural, Escola Valenciana, Col·lectiu Ovidi Montllor, Societat Coral Miquel, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, etc, no puc nomenar-les totes, però que s'han organitzat i s'han sumat moltíssimes adhesions, ajuntaments, universitats, diferents entitats, col·lectius de base, per a organitzar des del carrer, no? des d'allò popular, des de l'àmbit popular, un centenari com Déu mana, perquè realment és un poeta molt estimat per la gent. I hi ha moltíssima gent que no entén per què posen el punt de mira en Vicent Andrés Estellers.
Entenc que, Pau, la biografia la comences a escriure molt abans de saber que passaria tot això, no?
Sí,
clar. Òbviament, perquè la feines... Sí. Però no deixa de ser curiós quan surt oficialment o ja ha sortit.
Sí, va eixir el 31 de gener, sabia que arribaren a les llibreries i el presentarem oficialment a València el dia 6.
Vale.
I el 15 a Barcelona.
Doncs no deixa de ser curiós, perdó, que no he dit el títol, es diu La veu d'un poble, la biografia de Vicent Andrés Estellers, que no sé, deixa de ser curiós que coincideixi la sortida del llibre en el moment en què sembla que totes les institucions públiques, polítiques valencianes li giren l'esquena, no?
Sí, a veure, l'encomanda o l'encàrrec m'arriba quasi fa un any, sabent que vindria el centenari. No sabríem exactament de quina manera ho podríem
ser. Bueno, d'alguna manera ja intueixes que si li has de demanar a algú que faci una biografia és perquè veus que probablement des de la institució pública no ho faran, no? O passarà alguna cosa que pot ser que no passi. No?
És molt fort, eh? Quan Mercè Pérez, que és l'editora de Sembra, m'ho va proposar, vaig al·lucinar, perquè com és possible que la primera biografia del poeta... del poeta més important després d'Ausias Marc arriba en 2024.
No, és que no té cap
sentit. Una barbaritat. I clar, va ser també era una responsabilitat, però també era un caramelet, perquè realment ha sigut un projecte molt, molt interessant.
Tu ets un enamorat, no, d'Estellers?
De tota la vida. És a dir, des que arriba caigué en les meves mans el llibre de Meravelles quan era un adolescent i vaig descobrir poemes com Els Amants, que això em va obrir una finestra a la poesia. D'eixe poema vaig saltar a altres poemes del propi Estellers. També vaig escoltar aquesta musicació brutal d'Ovidi Montllor, del Coral Romput, i d'ahir he saltat altres poetes, altres poemes, que és això. Estic molt agraït al poeta perquè m'ha fet estimar la literatura i he acabat això, estudiant filologia i dedicant-me a musicar, a adaptar musicalment versos de Salvador Espriu, de Maria Mercè Marçal, d'Estellers, de Miquel Martí i Pol, i posant-los en escena, no? En l'escenari, que és on realment tenen eixe punt col·lectiu, perquè normalment els llibres es llitgen de manera individual, però quan els cantes té eixe punt de poder-los celebrar pràcticament en comunió, no?
Està molt bé que existeixi, i ara hora que hi fos, encara que ens trobem el 2024, bé, ja és bo que hi sigui, una biografia, perquè també hi haurà una pila de gent que no sap qui és Estellers, que no o ha sentit a parlar o ha sentit algun nom, però no sap ben bé, no? Per tota aquella gent que ens està escoltant a aquesta hora del matí, com definiries, Estellers, la importància del personatge i la importància que té per la cultura valenciana?
Crec que és un poeta molt, molt estimat, perquè és un poeta que escriu amb els peus en la terra. Escriu en un moment molt complicat de la història, recent, no? Escriu durant el franquisme, i a banda de ser poeta es va dedicar al periodisme, també, I es va trobar amb un senyor de negre, amb unes tisores, que decidia que es podia publicar o que no es podia publicar, tant en els mitjans de comunicació com en les editorials. I aleshores Estelles utilitzà la poesia per a denunciar aquelles coses que li semblaven injustes. Va ser un poeta molt compromès amb el seu temps i amb el seu país, i va conrear memòria democràtica, no?, en tots els seus llibres. Però a més és un poeta que escriu d'una manera molt col·loquial, molt senzilla, amb una vocació de fer-se entendre, i això fa que arribi al moll de l'os. Toca temes universals com l'amor, com la mort, i després eixa implicació política és el que ha fet que la gent se senta seu.
Fins a quin punt també Estellés, i ara m'agradarà repassar la figura, que m'expliquis d'on ve i per què acaba sent qui és, eh? Fins a quin punt passa amb Estellés el que ha passat amb poetes catalans, amb escriptors i fins i tot músics catalans, que és que creen un imaginari. És a dir, aconsegueixen que una llengua que potser és d'ús de carrer popular, però tampoc alguna vegada no es concebeix com una cosa institucional, algú digui, si és que es pot fer alta literatura i es pot fer alta poesia a través d'una llengua col·loquial, com deies tu, no? A l'abast.
Clar, és més complicat, perquè semblen versos senzills, però intentar condensar en paraules tan col·loquials, no?
D'ús corrent.
Unes idees, a vegades tan elaborades, no és fàcil, no? I aquests versos, per exemple, Assumiràs la veu d'un poble o No hi havia València dos amants com nosaltres, expliquen un país. En quatre paraules expliques un país, i això no és senzill. Això ho poden fer poetes d'una delicadesa, d'una sensibilitat com les que tenia Estellés, i que tenien aquesta voluntat, no?, d'arribar al poble.
Els joves a València saben qui és Vicent Andrés Estellés?
Cada vegada més, crec que els instituts, no?, i els centres educatius és un lloc on és un camp de batalla també, i hem d'aconseguir entrar a les aules. Este projecte tenia un peu també en les aules, perquè quan parlàrem de quina manera havíem d'abordar la redacció del llibre, Mercem digué, jo crec que este llibre hauria de ser tindre un caràcter divulgatiu per a poder arribar també als instituts i que l'alumnat conega Estellés, perquè és evident que van passant els anys i cada volta és un poeta que va morir fa 30 anys, no? Uh-huh. I cada vegada és més llunyà a les noves generacions.
Totalment.
Però al mateix temps té uns poemes supervigents, perquè això que dèiem, no? Assumiràs la veu d'un poble sembla que estigui escrit fa dos dies, tenint en compte que tornen a produir-se aquests tics feixistes, no?, de la dictadura.
Sobre això, deies, fa 30 anys i cada cop estarà més lluny, no?, de les generacions, és cosa del temps, no? Però també ens hem trobat els últims anys que hi ha cada cop una desconnexió més important, i fins i tot entre els joves, no?, especialment entre els joves, una desconnexió important de la història del que és el que va ser el franquisme, el final del franquisme, no?, el que va significar, o una manera de mirar-s'ho. Bueno, pues tampoc no van ser Hitler, tampoc, no? Saps aquesta cosa?
Sí.
I a mesura que van passant els anys tens la impressió que això cala amb més facilitat, i que això potser explica que a vegades des de les capes més joves de la població votin determinats partits que ja no els hi fan especialment por, perquè no saben ben bé què és el que va passar en dictadura, no?
Totalment d'acord. I per això dic que les aules són un camp de batalla en aquest sentit, perquè parlar sobre Estellés és fer memòria, també, de moltíssimes coses que van passar. Me resulta curiós quan faig tallers didàctics, no?, en els instituts, que ho fem a sovint, porto la guitarra i canto alguns dels poemes que he musicat, i cada un d'aixos poemes o cada una d'aixes cançons il·lustra, es contextualitza, no?, un poc les característiques principals del poeta i el moment històric. I és curiós perquè quan comences a cantar sembla que no es dona igual, no?, el que està passant, però de sobte comences a cantar alguna cosa concreta que es toca la fibra, i l'atenció de l'alumnat és increïble, és com si se fera silenci de sobte, no? Veus que hi ha alguna cosa que viure, i és perquè realment expliques coses que no les veuen massa llunyanes en un llibre d'història, però quan les contes a través de la poesia i sobretot a través de la cançó, a través de la música que va directament al cor, es capta l'atenció i els toca molt.
Qui era Estellés, o més ben dit, qui era abans de ser Estellés? Com arriba a ser Estellés? D'on venia? De quina zona de València? De quina família? De quin era el context del qual surt Estellés?
Bé, Estellés va néixer a Burjassot, en el si d'una família humil. De fet, ell és fill de forners i moltes vegades fins i tot es reivindica com això, es va dedicar a oficis de qualsevol mena fins que va estudiar en l'escola de periodisme i aleshores d'ahí va saltar a ser el redactor en cap del diari Les Províncies en aquella època de Tisores i Mordassa, no? I va conèixer a Isabel Lorente, que és la seva companya de vida a València, i crec que començar a fer les primeres provatures en un valencià molt col·loquial, en el llibre Conte, que va tindre una trobada amb Manuel Sánchez Guarner, que li va dir, ja escrius en català, i ell es va sentir com interpel·lat, no? Diu, encara no, és que n'hi ha solució possible, no? I des d'aquell moment, pràcticament la seva producció literària és íntegrament en català, i té... considerem, es posa l'objectiu, no?, d'explicar el país, explicar les injustícies, les qüestions socials des d'una mirada popular, no? És a dir, com contar la història a través dels personatges que ell es creua en el carrer, i això és el que crec que fa també un poeta tan especial.
Un amable, una trista, una petita pàtria entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants a la placeta, de nobles campanades, silencis de canonges...
Estellés és el que et converteix en un filòleg?
Jo crec que sí. De fet, en algun article ho he contat un poc així. Si no és ell, té molta responsabilitat en aquesta decisió.
Recordes el primer que llegeixes?
Els amants. Cau el llibre de meravelles en les meves mans, que és un llibre que moltes vegades s'utilitzen als instituts.
Quina edat tenies?
No sé, 16, 15, 16, no sabria dir-te.
Si hem d'imaginar un Pau Alabajos d'adolescent,
imberbe,
que li cau aquest llibre i puf.
Sí, perquè realment això, en una època de descobertes, com és l'adolescència, de sobte trobes un poeta que està parlant del que tu estàs sentint en aquest moment. I jo sí que era un lector voraç, però no de poesia. És a dir, sí que llegia llibres, llegia novel·les, però...
Per què no? Què et feia? No t'interessava?
Moltes vegades hi ha molta poesia que, com dèiem abans, que és molt simbolista i que té una elaboració darrere i una càrrega cultural brutal, però que a vegades es fa difícil si tu no tens un bagatge literari, no? Un bagatge com a lector de poesia. És a dir, la poesia s'ha de treballar més, no? Uh-huh. I clar, de sobte et trobes un poeta que parla com si t'estiguera narrant a l'oït alguna cosa, no? I em va tocar molt la fibra, i ja et dic, des d'aquell moment que li tinc un amor especial a Estellés, i crec que a través de la meva feina estic intentant retornar tot allò que em va donar, no?
També ets músic per culpa d'Estellés, o no?
No tant, sí que tenia aquesta vocació d'expressar-me, però una volta ja vaig començar a gravar les meves primeres cançons i els primers discos, sí que en un moment determinat em vaig plantejar això. Si jo havia descobert a Estellés també pels llibres, però també per les musicacions que havia fet Ovidi Montllor, clar, el Coral Romput, quan vaig escoltar eixe disc, em van vindre calfreds, no? I passat el temps, vaig dir, és la meva oportunitat també de fer-ho, amb una obra que és vastíssima i que hi ha moltíssims poemes que encara no s'han adaptat musicalment, i encara n'hi ha molts, i això que és el centenari, que hi haurà moltes produccions culturals fetes al voltant de la literatura d'Estellés, però vull dir que encara n'hi ha molta feina per endavant, per divulgar-lo, per difondre'l, i és això, vaig fer aquest primer disc del Mural del País Valencià en 2013, que era rapsòdic, un poc en la línia del Coral Romput. Després, en 2018, vaig treure aquest disc que era Ciutat a Cau d'Orella, que eren 12 poemes cantats, no?, d'Estellés, i ara estem a punt ja de treure un altre nou disc.
Ja?
Sí.
Ah, sí?
El dia 15, és a dir, el dijous, estrenem la primera cançó, que s'assumirà és La veu d'un poble, que forma part del disc, bueno, de l'EP, ara s'ha de dir l'EP, Una granota viva a la butxaca.
Una granota viva a la butxaca.
És un vers d'Estellés que me pareix que també explica moltíssimes coses en poques paraules. El poema diu així, diu, la vida ens serà una sorpresa, una granota viva a la butxaca. I és això, no? Fas molts plans, no?, per a intentar... No, t'ordenes el cap i el que voldries fer, però realment la vida va per un altre cantó i et va... Com el que estàvem dient abans, no?, que de sobte tu tens ja una línia, no?, un itinerari fet, i apareix un partit feixista i intenta tallar la cultura d'arrel.
No hi havia València dos amants com nosaltres.
Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent a l'amor i rodolem per terra entre braços i besos.
Inseparable d'Ovidi Montlló, Estellés?
Inseparable. Hi ha un capítol de la biografia dedicat al coi, no?, i la relació entre l'Ovidi i Estellés, perquè més enllà de la simbiosi artística que hi havia entre els dos, que podríem dir que no saps ben bé on comença...
T'emociones, eh?
La veu de l'Ovidi, sí, sí, eh? Sí, sí, és, bueno, és una inspiració també. Mm-hmm. Estellés i l'Ovidi són com dues cares de la mateixa moneda, no? I hi ha un moment en el que no saps on comença la veu de l'Ovidi i on acaba la poesia d'Estellés, no? És el timbre oficiós dels seus poemes. I fins i tot la família, vaig haver de parlar moltes vegades amb la família per intentar...
D'Estellés?
Sí, clar, per intentar entendre algunes de les claus que se poden llegir entre línies en els seus poemes, però que si no formes part del seu cercle més immediat, doncs no te n'acabes d'assabentar. I em van dir que tenia una relació tan especial que quan Ovidi venia de Barcelona fins al Coll,
sí,
que en aquell moment encara es feia més llarg sense tindre la Renfe que tenim ara.
Imagina't, eh?
Doncs feia parada.
Rima de carro.
Exacte. Feia parada i fonda moltes vegades a casa Estellés.
Ah,
i que fins i tot tenia la seva pròpia manta, una manta que els havia tocat en la Fira de Juliol, no? I això era la manta de l'Ovidi.
Això no es toca. No la toqueu, que és de l'Ovidi. És que ara quan citàvem això, no tinc el document, però tinc bastant clavat el moment en què Ovidi anuncia, crec que està en un concert, no?
Sí.
O en una mena, anuncia mort Vicent Andrés Estellés, no?
Sí, sí,
això
sí,
fa,
sí.
30 anys, fa 30 anys, diries, més
sí.
o menys. I ho fa amb aquell impacte, no?, i que es fa un silenci descomunal a l'auditori, no?
Sí, sí, de fet, és que es nota com li tremola la veu, com...
Sí. Però que ho ha de dir,
sí,
no?
Clar, jo m'imaginé el que l'avisa d'això mentre està cantant, no? És a dir, uf, i a més crec que recita un poema, també, crec que era Castalla, si no m'equivoco, on estava fent l'actuació, i és que la veu està vibrant, perquè és que realment no està parlant d'un poeta allunyat, no?, sinó que és el seu amic, a banda de baluart cultural.
Sobre la figura d'Estellés també es podria parlar de la d'Ovidi, però també hi ha aquesta dualitat, suposo que ha passat a totes les societats, però en el País Valencià suposo que més, que és que alhora que és venerat per una part i estimadíssim, hi ha una part que el vol destruir també, no? Mm. I això ha passat, no?, els últims, bueno, des de sempre, suposo, en imatges públiques amb Estellés, no sé si hem Ovidi tant o de la mateixa, amb la mateixa intensitat, però passa, no?, que hi ha una part de la societat que la rebutja perquè significa alguna cosa que no comparteixen o que no van bé ells.
Sí, totalment. Fins i tot et diria que trenquen aquesta idea de la transició modèlica, no? Quan utilitzen aquestes paraules que sempre sembla que han d'anar una al costat de l'altra, te n'adones que hi hagué dos atemptats amb bomba contra la casa de Joan Fuster, que anar d'un pèl que no acabaran en la seva vida. També...
Quan, això?
Això l'any 81. L'any 81, és a dir, ja feia 6 anys, no?, que Franco havia mort. Després també Manuel Sánchez Guarner també va tindre un atemptat amb bomba, i Estellés rebia amenaces diàriament. La batalla de València es va centrar en aquestes tres figures perquè eren les més reconegudes dins dels seus camps, un considerem en la part més filològica, l'altre en la part de la poesia i l'altre en la part més política, assaig, no? I Estellés arriba a patir tant en la seva pròpia pell aquestes amenaces, aquesta tensió, aquesta violència, aquestes agressions, que hagué de fugir, se n'anà a viure a Benimodo, que és un poble de la Ribera, que va ser el seu refugi.
Per què el perseguien, Estellés?
Perquè representava molt més que un poeta. És a dir, representava una persona tan compromesa amb el seu país, que havia denunciat les injustícies de la dictadura franquista, que era molt estimat, sobretot, mira, quan se li va atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 1978, és el moment en què es va demostrar que hi havia una persecució contra ell. Ell en aquell moment estava de baixa per un problema de salut, tenia arteriosclerosi, i les províncies va aprofitar aquest moment que estava de baixa per a despatxar-lo del diari en el que havia treballat molts anys. I no només això, sinó que a més era desnonar-lo de sa casa, perquè la vivenda on vivien la família Estellés era propietat del diari. I es va quedar una mà davant i una mà darrere, a les acaballes de la seva vida. També és veritat que va començar aleshores un Estellés que no va parar d'escriure i que va denunciar moltíssimes injustícies del moment, en l'actualitat d'aquell moment. I vull dir que en certa mesura, quan se li va donar aquest premi, la gent el va veure com una amenaça, no? Perquè
el premi venia de Catalunya.
Clar, el premi venia de la Generalitat de Catalunya i implicava que aquestes fronteres culturals, mentals que teníem desapareixien, perquè hi havia una doble via, és a dir, en Catalunya reconeixien la figura d'Estellers com nosaltres reconeixem figures poètiques indiscutibles com les de Maria Mercè Marçal, com les de Salvador Espriu, etc. No?
A petita escala tot passa això també, Pau?
Sí.
O t'ha passat?
M'ha passat i
és a dir, que
continua passant.
Que reps molt més carinyo de Catalunya que no pas de València?
No tant això, és a dir, jo crec que en això estem equilibrats i Estellers era un poeta, com dic, molt estimat. El que passa és que a València sí que n'hi ha aquesta dualitat, com tu deies, Adès, d'una part que odia d'alguna forma la cultura valenciana perquè hi ha una xenofòbia contra allò que és català o allò que és diferent a lo espanyol. Allò espanyol. És així, és curiós, però passa, no? I aleshores notes a vegades uns comentaris i reps unes crítiques completament fora de lloc que venen exclusivament d'una qüestió merament ideològica, no pel que tu no per com cantes o pel que cantes. A vegades pel que cantes sí, perquè jo a vegades en les cançons sí que parles sobre política i evidentment això posa en el debat, no, públic una sèrie d'idees. Però veus que existeix, com sempre, doncs això, gent que t'insulta per cantar en valencià, gent que et menysprea a la sanitat pública, com ha passat darrerament, no?, per parlar valencià.
Per la llengua.
I això no té un altre nom que xenofòbia.
Has estat un temps a la política, regidor del teu poble per Compromís, sí. Ho has deixat. Mm-hmm. Per què?
Bé, perquè ja havia passat el meu cicle, 8 anys en política. Jo crec que és important que les persones, uno, que les persones entren en política i que sàpiguen que
i que surtin.
Exacte, i que surtin també, i que surtin també.
Quan toca.
Perquè entrar en política significa, sobretot la municipal, no sé en les altres com és, perquè no ho he fet mai, però en la municipal estàs tocant els documents que realment afecten a la vida de les persones que te creues en el pas de vianants cada matí, o en el semàfor, no? I tot allò que decidissis en el ple afecta les seues vides directament. I és la primera línia de flotació, és a dir, quan algú té un problema no va a les Corts Valencianes, va als ajuntaments a demanar responsabilitats als polítics. I jo crec que això és important, perquè aprens moltíssim i et genera una empatia que potser abans no tenia i he après moltíssim. Però, evidentment, això té un... Com tu dius, la gent ha de saber quin és el moment per eixir. I jo crec que dues legislatures són suficients.
Acabo. Abans has parlat del pèndol. Uh-huh. Referent a la cultura valenciana, no sé, la identitat fins i tot, no? Està en moment de pèndol de retracció o de resistència o de què, exactament?
Clar, ara tornem a les trinxeres, evidentment, perquè les institucions públiques ens han girat l'esquena completament. No totes, com he dit abans, no? N'hi ha algunes que sí que estan plantant batalla i unes altres que són més permeables, no?, a la cultura i que no tenen problemes amb ella. Però, clar, evidentment ara toca tornar a aquella cultura de base que vam fer durant els 20 anys que va estar el Partit Popular en el govern de la Generalitat Valenciana, des de 1995 fins a 2015. Allí es va bastir una conselleria de cultura alternativa formada per totes les entitats socials, col·lectius de base, associacions cíviques, que realment feren un contrapoder i que organitzaren una sèrie de circuits culturals, no només en la música, sinó també en altres disciplines, que van fer que els escriptors, les músiques, les dramaturgues, no?, arribaren a eixe gran públic, i eixe gran públic estava assedegat de cultura i això no va poder desfer-se mai. I ara estem més forts, a nivell creatiu, que mai.
Pau, com sempre, un plaer. Ja trobeu el llibre a les llibreries, si voleu. La veu d'un poble, la biografia, la primera, increïble. La primera és de Vicent Andrés Estellers i l'ha hagut de publicar el Pau Alabajos. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment.
Passarà ara 2 minuts de 1:45 del migdia. Pausa i rematarem el Via Lliure d'avui. Va.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet La Vanguardia la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Tarragonès del setembre de 2022.
A finals de setembre de l'any 2022, un aiguat va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la ciutat de Tarragona.
Que vam veure com casa seva es convertia en un mar, com entrava l'aigua dins de casa inundant-ho tot.
Oxigen. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punto de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts per arribar a les 2 del migdia. Ara volíem connectar de seguida amb el Pere Puigvert, a veure si ho podem fer, però abans tenim notícies d'última hora. Una informació que ens arriba des de les comarques de Tarragona. No sabem si està vinculat exactament amb el vent, que hem advertit des de primera hora del matí que avui bufava fort, però sembla que hi ha hagut un accident important al parc d'atraccions PortAventura, que té a veure amb un arbre que hauria provocat un accident en una de les atraccions importants del parc. Tenim l'Esteve Giral en línia. Hola, Esteve, bon dia.
Hola, què tal?
Hi ha una certa confusió ara mateix a la redacció al voltant d'aquesta informació. Què és el que ens pots dir? Què ha passat a PortAventura, Esteve?
Mira, tenim informació d'última hora i, a més a més, és informació que ens arriba des del parc de PortAventura, per tant, és una informació oficial. Ens expliquen, aquest diumenge pel matí s'ha produït un incident fortuït per la caiguda d'un arbre proper a l'atracció del Tomahawk. Algunes de les branques han impactat en els clients que estaven pujats en aquesta atracció. Ens explica aquesta nota, el comunicat oficial de PortAventura. Després d'activar-se els nostres protocols d'emergències, les persones que han quedat afectades, no ens concreten quantes persones haurien quedat afectades, han sigut ateses immediatament, ens expliquen, pels nostres equips de primers auxilis al costat del SEM. I després, algunes han estat també traslladades a l'hospital per rebre atenció mèdica. Des de PortAventura World ens diuen que estem seguint l'evolució del seu estat amb total disposició per oferir l'assistència necessària en aquest moment i total suport a les famílies. Ens afegeixen, és un accident completament aliè a l'operativa i manteniment de les nostres atraccions, les quals compleixen, lògicament, amb els estàndards de seguretat. Aquesta és la informació que tenim de darrera hora. No se'ns concreta, Xavi, quantes persones haurien quedat afectades. Sembla, com deies, que l'incident està relacionat directament amb el vent, que està bufant amb molta intensitat a tot el camp de Tarragona, de fet, a diferents punts del país. Jo ara mateix m'ha agafat aquest incident fora de la zona de Port Aventura, sí, a la comarca del Camp, però aquí també bufa el vent amb molta, molta, molta intensitat. Per tant, estarem atents. Important, quantes persones haurien quedat afectades? Sembla que diverses persones que estaven pujades en aquesta atracció per la caiguda d'aquest arbre. Sembla que algunes d'elles tindrien ferides de certa importància perquè han estat ateses a l'hospital. No semblen en cap cas, però, que es tracti de ferides de molta, molta gravetat. Això és encara aviat per dir-ho, però podem avançar aquesta informació.
L'Esteve Giral, que ens està portant la primera informació que tenim directament des del parc de Port Aventura, insistim que aquest matí, probablement derivat del vent, hi ha hagut un incident amb un arbre que les seves branques han picat contra alguns dels usuaris de l'atracció Tomahawk. Encara és d'hora per saber exactament a quanta gent ha afectat, però sí que ha deixat ferits, que alguns han hagut de ser traslladats a l'hospital. Llegeixo algunes de les informacions que alguns companys estan traient en aquesta hora del matí. El diari de Tarragona, segons expliquen des del diari de Tarragona, el SEM en aquests moments estaria tenent almenys 4 persones a l'atracció. Entre els ferits, alguns, tots ells per politraumatismes, hi hauria criatures i gent gran. Un dels afectats, com dèiem, havia estat traslladat en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. De fet, Anna Ponsí ha publicat fa molt pocs instants un missatge a través de les xarxes socials que diu: accident molt greu a Port Aventura, 2 ferits crítics, 2 crítics i 5 persones més ferides lleus després que un vagó de l'atracció Tomahawk hagués impactat contra un arbre que ha caigut a la via. L'helicòpter del SEM ha aterrat al recinte per evacuar les víctimes. Insistim, quan falten 6 minuts per arribar a les 2 en punt del migdia, estaríem parlant d'un accident important que s'ha produït al parc de Port Aventura amb l'atracció Tomahawk, que en aquest matí de diumenge s'ha vist afectada pel vent. No l'atracció en si, sinó un arbre pròxim, les branques del qual haurien impactat contra alguns dels usuaris, dels clients que eren al damunt de l'atracció aquella hora del matí, i insistim, segons Anna Ponsí, hi haurien 2 ferits crítics i 5 ferits lleus, alguns dels quals han hagut de ser traslladats a l'Hospital Joan 23. Permeta'm, Esteve, perquè tinc el Xavi Segura en línia, em sembla. El Xavi Segura, el nostre meteoròleg. Hola, Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
Evidentment, encara no podem treure conclusions perquè la informació és escassa encara a aquesta hora del matí, si l'accident s'ha produït per l'acció del vent, però és evident que avui estava bufant més de l'habitual, eh?
Sí, exacte. De fet, avui tenim un temporal de vent que està afectant diverses comarques de Catalunya, especialment les de Tarragona, i de fet a tota la zona del Camp de Tarragona tenim molts registres, molts cops de vent aquestes últimes hores, d'entre 70 i 80 km per hora, però fins i tot puntualment s'han superat aquests registres. A Mont-roig del Camp, per exemple, més de 100 km per hora els cops de vent. Per tant, sí, ara mateix i aquestes últimes hores la ventada està sent important a totes les comarques de Tarragona. Consten diverses incidències a través de Protecció Civil, ho ha informat, trucades rebudes al telèfon 112, diverses incidències tant al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, zona de Lleida, també a l'àrea de Barcelona. Per tant, ventades que són importants avui, precisament a la zona on hi ha hagut aquest accident, a Port Aventura, i que encara poden durar tot el dia, però sí que és veritat que al llarg de la tarda el vent ha d'anar a la baixa, d'anar perdent tanta intensitat com la que ha tingut aquestes últimes hores.
Xavi, en tot cas, per entendre-ho bé, a la zona del Camp de Tarragona, a la zona on hi ha el parc d'atraccions, bufava més de l'habitual, perquè insistim que són zones del país que també, en certa manera, estan avasades al vent intens.
Sí, evidentment, tenim un temporal de vent, però ni de bon tros és excepcional. Hi ha hagut moments o èpoques de l'any o altres anys que hem tingut temporals realment molt més forts, però, clar, ens trobem de ple immersos en aquestes ventades que, insistim, a la zona de Port Aventura la majoria de cops de vent ronden els 70-80 km per hora, puntualment una mica més, unes dades que són habituals en temporals de vent en aquesta zona que, insistim, està habituada a aquest vent de mestral.
Bé, en tot cas, aquesta és la situació. Advertíem a primera hora del matí que hi havia un vent intens en diverses comarques del país que podia afectar fins i tot a la zona sud de Barcelona algunes de les celebracions del Carnestoltes, especialment el Garraf, on és una zona especialment activa a l'hora de la celebració del Carnestoltes, amb, en fi, les comparses matinals, però no comptaven que podia haver-hi una incidència, en fi, en aquesta zona del país, que estan més avasats al vent, especialment al parc d'atraccions Port PortAventura. Insistim perquè s'estigui incorporant a aquesta hora del matí la informació que tenim, que ens explicava l'Esteve Giral, bàsicament amb fons del parc de transicions, és que aquest matí hi hauria hagut un accident a l'atracció del Tomahawk, que per cert, Esteve, no sé si és un dia, sent diumenge, òbviament és un dia important per qualsevol parc d'atraccions, no estaríem parlant, entenc que en l'època més alta d'afluència al parc?
No, de fet, el parc obria portes divendres, per tant, és el tercer dia tot just d'activitat al parc, però sí que és veritat que aquest cap de setmana de Carnaval és un cap de setmana amb ambient a PortAventura. Per completar això que explicàveu també, no? No és excepcional que bufi el vent d'aquesta manera al Camp de Tarragona, ni de bon tros, són ventades absolutament habituals. De fet, jo no estava en alerta ni en una situació excepcional per aquest vent, però caldrà veure què és el que ha passat. No cal dir que PortAventura sempre valora tots els escenaris de risc, perquè ells sempre ens expliquen una vegada i una altra que la seguretat és una de les bases, dels pilars del funcionament de qualsevol parc d'atraccions. Ara, mentre fèiem aquesta connexió en directe, he intentat saber quantes persones haurien quedat ferides. Em diuen des del parc d'atraccions Font Oficial que encara no poden concretar el número de ferits i tampoc em poden aclarir si hi ha algun ferit crític, com explicava algun company o companya, en aquest cas l'Anna Punt. Si no, cal dir que ho anirem desgranant tot i explicant el detall, tot el que vagi passant.
Sobre això, informació també d'última hora que ens arriba a la redacció de RAC1, amb fonts consultades al SEM, la informació preliminar apuntaria a 14 persones ateses pel SEM derivat d'aquest accident que hi ha hagut a PortAventura. Dos d'ells crítics, atesos i traslladats a Bellvitge i Joan 23, i tres menys greus, un a Tecla i dos a Reus. Per tant, la informació preliminar, insistim, que ens expliquen a fons de RAC1 del SEM, és que hi hauria 14 atesos, per tant, 14 ferits per l'accident que s'ha produït aquest matí en aquesta atracció que es diu Tomahawk a PortAventura. El SEM hauria activat 8 unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat.